El Barça va superar el Màlaga aquest cap de setmana per 1-3 i ha signat la millor primera volta de la història de la Lliga. A més, Messi ja té la seva quarta pilota d'or, la té ja a casa ben guardada, i a més avui també ens hem de fer ressò de la victòria de l'Espanyol per 1-0 a casa davant el Celta de Vigo. Saludem els tertulians. Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félez, president de la penya Blaugrana Sant Cugat, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Mico Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839, bon dia.
Hola, bon dia.
Mar Lorenzo, expert en futbol femení i comentarista pels partits del femení, precisament al Barça Televisió, molt bon dia.
Bon dia a tots.
I avui donem la benvinguda a l'expresident i ara membre de la penya Perico Sant Cugat, l'Àngel Casas. Molt bon dia, Àngel.
Bon dia, bon dia.
Buscàvem representació perica en aquesta tertúlia. El seu actual president, el Toni Jiménez, no pot venir, ja ens ho va dir, per motius laborals. Per tant, delega en l'Àngel, que sempre que pugui ens acompanyarà a aquestes tertúlies de les 12.
Ho intentaré i ho aconseguiré.
Si no fa res, començarem parlant del Barça avui, Àngel.
Com sempre.
Que així ja ho teníem preparat. 55 punts de 57 possibles, ho deia Tito Vilanova ahir. És una passada. Jesús.
Molta passada, molta passada. Bueno, és una mica el que dèiem la setmana passada, no? Que on pot arribar aquest Barça ja no se sap, però no té sostre. Vull dir que ja no sé allò de plantejar-se quan perdrà, sinó preguntar si perdrà.
Sí.
Vull dir, perquè és que ja sembla impossible ja perdre, perquè si davant del Màlaga, un equip que juga com juga, que juga força bé, que va jugar bastant bé durant bona part del partit i tot, i li marques 1-3, dius, ja, és que és algo increïble aquest Barça.
Àngel, comencem parlant del Barça, però evidentment pots dir-hi la teva. Anàvem sentint de fons que deies que sí, molt d'acord amb el que diu el Jesús.
Sí. És fora de sèrie, vaja. Com deia l'altre dia en el Josep Maria, bé, és que juguen de memòria, ja de natural, vull dir, sense... Vull dir, bueno, però va lligat a una mobilitat molt, molt ben traçada, amb una rapidesa també molt, i això vull dir realment, vull dir, són virtuts que no són fàcilment assumibles per tot, però vull dir, però és un joc de... O sigui, tot el repte que jo crec que té és el de no baixar mai d'aquest joc, és l'únic que té, vull dir, millorar no pot millorar més, eh?
Doncs això és una mica el que ha dit Tito Vilanova, que és una passada però no s'ha de parar aquí. I el que diu l'Àngel, amb aquestes paraules, mobilitat i joc de memòria, i que veníem comentant, de fet, precisament amb aquestes mateixes paraules, el joc de memòria a l'última tertúlia, hi ha un moment de la segona part, si no m'equivoco, que és aquell rondo que fan Busquets, Messi, i ara m'ajudareu a trobar el
Xavi?
Tercer vèrtex, crec que és Xavi, exacte,
Xavi.
No volia equivocar-me. Ho demostra, no? Marc Lorenzo, tu l'altre dia parlaves de memòria i del joc del Barça.
Sí, no. A veure, jo no em despiloto perquè fa molt de fred, però veient aquest Barça, realment, si em perdoneu, perquè és que és espectacular, això dels rondos que dèieu, ahir va haver un moment en què jo no veia la pilota, és a dir, va desaparèixer tan ràpid que anava.
Sí.
Jo no havia vist mai cap equip, i això que no és que sigui molt gran encara, però no havia vist mai cap equip que la pilota la jugués a tanta velocitat, és a dir, no és que es vagi molt ràpid, sinó que la pilota la fa moure a molta velocitat. Llavors.
Per tant, creus que s'ha afegit un problema als realitzadors de televisió, que és seguir la pilota als partits del Barça?
Sí, jo crec que això ja és un repte que tenim pels no realitzadors, però no, la veritat que el que dèiem aquí a la tertúlia, juguen de memòria, però és que això no és d'ara, és a dir, és un resultat, és a dir, ha vingut de molts anys que han anat jugant entre ells aquest sistema de joc i junts, és a dir, el Cesc, el Piqué, el Messi, tots ells venen jugant des de l'infantil així, és a dir, clar, és que això no surt d'ara
perquè
de casualitat, ve per algú i ara potser ha arribat a la seva màxima esplendor.
Sí.
A la penya, Josep Maria, com vau viure el partit? Com una victòria més?
Jo la setmana passada ja vaig fer el comentari aquí que l'Àngel havia vingut amb nosaltres en l'autocart,
sí,
i va ser el primer que em va felicitar després del partit, no? I vam fer el comentari. Bé, jo em quedo amb una anècdota aquest cap de setmana, que és que un comentari fet pels propis jugadors del Màlaga, que van ser uns privilegiats dintre del terreny de joc poder veure el joc en directe del Barça. Això és una de les coses, evidentment, des de la penya ho vam veure, pues, extraordinari, com sempre. Estem acostumats a guanyar, que és molt dolent això també. A la llarga pot ser molt dolent, però que és un joc espectacular. Penso que inclús els rondos que fa el Barça als entrenaments són més intensius que no pas els del partit d'ahir, perquè els del Màlaga inclús es quedaven una miqueta parats i no anaven a buscar la pilota.
crec que és un dels centrals del Màlaga, l'argentí de Michelis, no? Qui ha fet algunes declaracions, Jesús, no sé exactament les paraules, però vaja, potser no recordes.
Va dir que hi havia moments que tenia ganes d'aplaudir, de com jugava el Barça, que estava al camp, tenia que aplaudir, però no podia perquè estava jugant, no?
Espera, segur que va esperar el minut 90 i aleshores...
No, evidentment.
El túnel, potser, el túnel de vestidors va aplaudir els jugadors del Barça per aquesta nova exhibició. Com dèiem, ara però no s'ha d'aturar aquest Barça, si bé és veritat que té un marge considerable, 11 punts per darrere es troba l'Atlètic de Madrid, que va tornar a guanyar, ho va fer per 2-0 amb el Saragossa, i a 18 ja el Real Madrid, després d'empatar el camp del CUE. Què creieu que passa amb el Madrid, que ja dona la Lliga per perduda, o que realment ells sí que tenen a Cristiano Ronaldo de dependència?
Potser tenen ara l'objectiu d'entrar a Champions, perquè està també el Betis apretant darrere, i entrar directe per evitar la lligueta, això compta. Sí que segur que han llançat la lliga, o sigui, ja per números no arribaven, crec, però ja per motivació, després del partit contra Osasuna, ja els tiren molt enrere. I el que hem parlat moltes vegades aquí, dependrà de la Champions, que potser al març es queden fora de totes les competicions. En aquest sentit,
quan un equip aposta només per una competició i s'obceca amb això, és perillós, és perillós,
però que els hi queda
els nervis, no poden fer més, no poden fer més. Però bueno, per un equip com el Madrid, encara que no tingui possibilitats de la Lliga, jo crec que a la Lliga tenen que donar la cara i tindrien que jugar i esforçar-se al màxim, cosa que no estan fent. Per molt que hi hagi els 18, només encara que sigui pel prestigi del club, pel prestigi de la camiseta que defensen.
I ara els partits
que queden, més entrega de la que tenen.
Els partits que queden, per exemple, són difícils. Per exemple, el cas de l'Osasuna no és que fos el colista, sinó és que és un partit difícil perquè tothom va esgarrapar punts per poder salvar-se la classificació. Tothom està a la lluita final, és impressionant ara.
Els equips de baix no regalen res, és evident, i el Reino de Navarra tampoc. Situacions més adverses s'hi ha trobat el Barça quan hi ha hagut d'anar a jugar la temporada passada amb el camp glaçat. Bé, jo no vaig veure el partit, tampoc he vist cap resum, no sé si el Madrid va ser superior i el que li va faltar va ser el gol, o no és així, Miquel, dius, em sembla que...
Un partit molt avorrit, estava a casa veient-lo amb el meu pare i és que no xutaven, donaven ganes de canviar de canal i perquè el donaven gratis, perquè si no ni... crec que la gent es va avorrir bastant.
Sí, sí.
O sigui, pilotades tant d'Osasuna com del Madrid, la pilota no baixava al terra i crec que va ser el Modric qui intentava calmar una miqueta el joc, però no hi havia manera.
La pilota també va anar per dalt, però també ho va fer per terra, per sort dels interessos de l'Espanyol, l'Àngel, en aquest partit davant del Celta, una victòria que era molt necessitada, eh?
Sí, necessitada i suada va ser, perquè no va ser fàcil, eh? El Celta va tenir un control de pilota molt, molt bo i no va ser gens fàcil. El que passa que es va imposar fortament la solidesa de la defensa, que és el gran objectiu de l'entrenador, que era, és buscar el zero a la porta, eh? I si tens l'oportunitat de fer-ne un, guanyar. Vull dir, aquest és el gran objectiu i estan rendint suficientment com per, excepte el dia del Barça, que aquell dia no va ser així, i no només per mèrit del Barça, sinó perquè també es van adormir una mica, no van sortir amb l'empenyo que crec que jo que havien de sortir per defensar millor, eh? No, crec que...
Aquell dia donem el mèrit a uns i el desmèrit també, però als altres.
Sí, no vaig quedar gens satisfet de l'actitud que van prendre els jugadors, allò donar-te per vençut de començament, vull dir, això no ho has de fer mai. I jo crec que si van considerar que aquell ritme que emprenien els altres que no el podrien mantenir tot el partit, i es van dosificar dient, bueno, ja repartirem l'esforç durant tot el partit, i hauries de posar el 200% al començar i en tot cas que acabessis el 100, però començar el 90 i creure que amb el 90 tot el partit ho defensaràs era impossible davant de la balança que hi havia, eh? Vull dir que era... Però bueno, això
ja és passat,
està passat, i ara el que compta és que hem de lluitar amb els que ens estem amb ungles i dents, vull dir, defensant a baix, vull dir, el sortir-ne, i cada partit doncs serà una final.
Però i el Celta és un d'ells, Àngel.
Sí, sí, sí.
Ara mateix empatats a punts, encara va per davant el Celta, però
sí, 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 però el Baraix, vull dir, va davant, però vull dir, però que va jugar el Celta, vull dir que realment va tenir un control de la pilota molt molt bo i que ens ho va posar difícil. Els nostres hi van anar molt, i això és, cal dir-ho, i van lograr, podien haver fet algun altre de gol.
Només va faltar la tranquil·litat d'un segon gol.
Sí, sí, o sigui, jugaven, jo diria, massa nerviosos, eh? Vull dir, especialment la defensa, la delantera i mitja, vull dir, jugaven massa nerviosos, vull dir, no sabien aguantar la pilota suficientment, però bueno, jo espero que es aniran serenant i que ara tornem a tenir el divendres el Mallorca aquí, després anem a Saragossa, després ve el Llevant, vull dir, cada partit és una final, vaja, vull dir, no ens podem adormir, i si no sortim al 200%, vull dir, malament amb qualsevol d'aquests equips que tenim per davant.
Jo penso que el Paco Herrera és un gran tècnic, perquè ja ho va demostrar la plantilla del Celta, és la meitat de pressupost del Depor. L'any passat van pujar els dos i van lluitar fins al final colze amb colze, no? Però a més és un tècnic serio, no té nom precisament, i està lluitant moltíssim. És un home que s'ha portat, la pena és que marxés de l'Espanyol aquest home, perquè és una persona molt sèria amb aquest tema.
Que Paco Herrera porta ja unes quantes temporades al Celta, sí. I el Celta ha fet una aposta per pujar gent de la cantera, com Iago Aspas, com Ubiña. Vaja, per fer una aposta realment de una mica la filosofia Barça, salvant les distàncies, però amb una perspectiva a llarg termini, és a dir, no a allò, o a llarg plaç, no com el Depor, que és a cop de Mendes, a cop de l'Endoiro, d'improvisació, que ara sembla que amb paciència està la cosa diguem-ne anant millor, i de l'Espanyol precisament també amb l'Aguirre, jo crec que li ha donat un gir important, ha activat molts jugadors que estaven desactivats, com Sergio García està traient el millor de si.
Ah, sí, sí, el centre.
Exacte, és a dir, defensivament està molt millor, molt més segur l'equip, sí. I inclús Simao, que era un jugador ja desahuciat, l'ha aconseguit reconvertir, donar-li confiança. Sí. I ahir precisament estava Coloto, el central, que no acostuma a ser central sinó lateral, perquè faltava Héctor Moreno, que estava sancionat, és a dir, jo crec que l'Espanyol sí que està donant, és a dir, tal com a l'Espanyol li veus un equip que va cap amunt, el Madrid, tot el contrari, és un equip que s'està baixant els braços i desinflant i anant cap avall i passant de tot, perquè el pitjor del Madrid ja, com deia el Miqui, o sigui, no era la pilota, o sigui, no és el resultat, sinó el com juga, és a dir, què proposa, les pilotades, és a dir, ni l'Espanyol ni l'Osasuna, que és un equip amb molt menys pressupost, i ja no et dic el Celta, juguen molt millor la pilota i intenten jugar i proposar un altre estil de joc.
Els hi hem empatat, com a mínim.
Sí, no, i amb mèrit de l'Espanyol. Aquí sí, sí que sí, més sí. Mèrit de l'Espanyol no va poder haver.
Sí. Ara que veus que els altres equips, per l'actitud que posen, segurament no veuràs més possible que al minut 90 marquin un gol com a Madrid. El Madrid no lluita la samarreta, com estaves dient. Sí. Que no... Si falta l'honor aquest, no?
El cas Simao, creieu que sí? Tu, Àngel, creus que sí que se'l podrà recuperar, o que potser Aguirre també perdrà la paciència que Pochettino no va tenir des del primer dia amb ell?
Sí, jo crec que sí. És un noi que partirà faltes, vull dir, molt bé, però a part d'això n'hi ha bastants més que el superen amb energia, amb córrer i lluitar, que no pas ella, vull dir... Jo crec que no és...
No estàs tan d'acord amb el Marc, en aquest aspecte, no, que recuperi Simao.
No, jo dic que l'Aguirre l'ha recuperat, o sigui que havia tret algú del que no tenia, perquè estava mort el Simao.
Sí, vull dir, això no desprecio en absolut, vull dir, el que ha anat donant, però està clar, d'ell, ara n'hem fixat un altre de 34 anys, vull dir, escolta...
Ara ha arribat Martín Petrov.
Poden ajudar-te una mica, però no són solucions...
Aquest també llança bé les faltes, però, eh?
Bé, sí.
Bé, un entrenador té que sortir les coses del cas del fons, no? Sí. Per exemple, el Sergio García no és per jugar, amb l'edat que té, no és per jugar d'estendreta per córrer. Hi ha laterals joves que, per tant, l'ha reubicat al mig de l'antecentro i ha fotut dos gols ja. I
clar, és que punts, té una mobilitat,
que per cert, l'entrenador va dir-ho aquí, el Jesús Galindo, fa setmanes, que el millor entrenador per l'Espanyol era...
Abans que fitxés, perquè és un home que sap treure, sap sortir-se molt bé d'aquestes situacions.
Una mica aquí volia entrar jo ara amb l'Àngel, per atacar l'Espanyol ja. encara estem en aquell procés de transició amb què Aguirre se li demana puntuar o ja començar a oferir un joc més vistós per l'aficionat de l'Espanyol?
Estem tan avall que hem de demanar gols, punts i no joc, vull dir, estem així, vull dir, hem de lograr punts, vull dir, no tenim d'allò. Que més endavant es vagi fent més futbol, sí, però vull dir, però ara ens han de salvar els punts, no els gols, no el joc, que és així, vull dir, no podem de fer un futbol molt pragmàtic, especialment a defensa, que és el que està fent, Abans els defenses, la majoria de vegades, passaven la pilota rasa cap a la mitja o cap endavant. Ara tiren a d'allò. Sí, sí, d'acord. Però...
Allunyar la pilota de la seva
el perill. S'ha de defensar el zero. Vull dir, ell va a defensar el zero. I si logram un gol a través d'alguna escapada, d'alguna dada, millor, però defensar el zero. I bueno, i en la situació que estem no podem fer altra cosa, vull dir, no podem anar a aspirar aquí a...
Anem a la Copa del Rei, aquí malauradament no podem parlar ja de l'Espanyol, Àngel, tampoc ho podem fer de l'Atlètic de Bilbao, de fet, que sempre que podem tenim també aquí el Sergi Sánchez, déu-n'hi-do l'Atlètic, aquesta setmana ha tornat a punxar 1-2 amb el Rayo Vallecano. Dèiem Copa, que se'ns apropa ja Madrid-València i Barça-Màlaga, per una banda d'aquest quadre, i Atlètic de Madrid-Betis i Saragossa-Sevilla per l'altre. No sé si recordareu l'últim partit de Copa del Madrid que va passar Mourinho a la banqueta.
Fot una pilotada, no sé qui.
Va tornar boig.
Sí, va fer la pilotada aquella que estava emprenyat per una jugada i va tirar la pilotada, que per sort no hi havia ningú lloc on anava la pilota.
L'home de les ulleres, sort que no li va donar a la cara, perquè si no, el desgràcia viu en aquest pobre home.
Era la seva pròpia banqueta, no?
Fan una cara de collonit.
Sí, la seva banqueta, la seva banqueta.
No, fan una cara tots acollonits quan està a punt de xutar la pilota.
El jugador que diu el Marc arriba a rebre l'impacte o li ve una mica més a prop i s'hagués fet famós com l'home del bigoti.
Sí, el dia del dit a l'ull. Sí, sí.
Jo crec que, a veure, que aquí es tracta d'una cosa molt important, que no ho entenc un club com el Madrid, que no deixa de ser un gran club, és que està perdent els valors, els seus valors, que li permetin que aquest senyor perdi els valors
dels
valors
i els papers.
No, segons ell no els perd, pues... sinó que és el Madrid que estava equivocat amb els valors que tenia.
Sí,
i va donar una lliçó del que era el senyorio, no? Fa unes setmanes.
El Messias, ara.
Sí,
ara
va donar una lliçó que el senyorio no era allò que deien, sinó que és el que diu ell. Vull dir, clar.
Increïble.
Però a veure, és que és un personatge, jo crec que és això, és un personatge que s'ha menjat a la persona. Vull dir, ell ha volgut crear el seu personatge de persona conflictiva i així, i se l'ha acabat menjant. Que això passa molta gent d'aquestes que es creen un paper de cara a l'exterior, s'acaben menjant pel mateix personatge, i això és el que li ha passat a Mourinho, que està desquiciat totalment.
Sí, sí. Àngel Casas, li cau bé a Mourinho?
No, i està dit, vull dir, no. No vull afegir res més, però sí que voldria afegir, ja que heu parlat de la Copa i que nosaltres no hi érem, i això és veritat, algun dia, i possiblement quan s'hagi acabat la Copa, m'agradaria tenir aquí una xerrada sobre la Copa, i no perquè sigui la Copa del Rei, sinó la Copa, i certs fonaments del futbol en general, que m'agradaria tractar-los perquè crec que hi ha unes problemàtiques.
Però formats de Copa, per exemple, Àngel?
No va per aquí. Us ho diré una mica en síntesi. Els clubs han de ser empreses. Han de ser empreses. I aquestes empreses, jo no he vist cap empresa, ens ve d'herència i no és fàcil canviar-ho, però que muntis una fàbrica, que costa molt muntar-la, vull dir que és un camp, que ho utilitzes cada 15 dies, i uns jugadors... Que només treballen, treballar, doncs posa-hi tu 3 hores a la setmana i que els hi pagues el resto o d'allò. Vull dir, aquest desequilibri d'aquestes coses, d'una inversió en una estructura, més una inversió en un d'allò, vull dir, empresarialment, perquè doni resultats, això és molt difícil. I això per mi té conseqüències de cara a l'organització de Lliga i Copa i vull dir això, que bueno, molt bé, vull dir, m'agradaria parlar algun dia de la problemàtica.
En podem parlar la setmana vinent.
No penso que és la problemàtica de la Copa, sinó és la problemàtica del futbol. A mi m'agradaria sumar-me a aquesta tertulia.
I tant, podem posar-hi data i hora.
La majoria dels clubs, empreses, com a empreses haurien tancat ja.
Sí, està clar.
El 90%.
És que no pot ser, El 90%. I a més, et sustenten la televisió en gran part, que la seva finalitat és que no vagis al camp, sinó que els vegis des de casa teva. Sí, senyor, sí, i per tant, tu fas una gran caixa, per, una gran fàbrica perquè allà dintre produir-hi d'allò, i resulta que ells, per l'altre costat, t'estan buscant que ni hi vagis.
Va contra la mateixa essència del futbol, sí, senyor. Sí, 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 és així, no, no.
Realment tenim un muntatge que empresarialment és un error bestial i que porta conseqüències greus.
Hem de fer un consell de savis on se n'adrien. Amb això té tota la raó el senyor Àngel.
Sí, sí, m'agradaria parlar-ne perquè...
Doncs el que dèiem, ja hi posem de taller, Àngel. Aquí, a la tertúlia esportiva del dilluns,
la pista ja us l'he donada. Per on va?
El jeroglífic ja l'anem entenent, ja l'anem desxifrant.
Comentem aquests emparellaments de Copa molt ràpidament i passem a altres temes. Madrid-València i Barça-Màlaga, com dèiem, a una banda del quadre. Estem parlant ja de quarts de final, per tant, Barça i Madrid, en cas hipotètic de trobar-se, que tots dos superessin aquesta ronda, es trobarien en semifinals. I el Barça repeteix amb el Màlaga.
Sí, però crec que repeteix, però que és una altra història.
Aquí volia entrar.
La Copa és la Copa, i per molt que siguin formats, que vagin canviant formats o així, a la Copa sempre hi ha sorpreses i sempre hi ha coses.
I a la Copa pot jugar Alexis?
No em facis parlar, perquè ahir també va estar bé el rato
no,
que va sortir.
No, a veure... Ara
surt el defensor.
No, però és que l'altre...
Ja ahir va estar Marc, molt bé el rato que va sortir.
Jo ja he dit en moltes ocasions que em poso amb tu, eh?
Un passe amb Messi, confiança bé. L'única pilota que va tocar bé.
No, sí, sí, però és que...
Un passe retreçat amb el Messi, que va fer un misto amb Messi.
Però tornem al de sempre. És a dir, jo no és que defensi Alexis. És que jo defenso Alexis com a jugador dins un sistema o d'un altre. És a dir, Alexis, si el fitxen al Barça per ser extrem, o sigui, que fitxin a un altre, però Alexis és un jugador que juga pel centre, i l'altre dia, el dia de la Copa, quan el van fotre pel centre, va marcar els dos gols. És a dir, més comprovació del que vaig dir en tota la temporada.
I també va fallar algun.
No sé si el recordem pels dos gols aquell dia o per les vegades que van anar per terra.
El segon gol que va fer, el va fer quasi que li va vindre la pilota allà a sobre i li va entrar.
Un mac.
L'Alexis té una falta de confiança que, evidentment, se li ha generat, com molts jugadors els hi passa, quan no tenen, diguem-ne... quan veuen que se'ls agafa aquesta ansietat...
Ansietat reconeguda, per ell mateix.
Reconeguda, però és que també és veritat que l'Alexis, quan el fots al mig, és quan et clava els gols. I l'altre dia amb la Copa del Rei va passar. I l'Alexis, si se'l fitxa, perquè és un sistema, el del Barça, que juguen pel Messi. El Messi saps que t'ocupa la posició de nou. Allà no hi ha ningú que li pugui treure aquella posició, a no ser que sigui un partit de costellada.
Però aquí estem, perquè l'Alexis no és un jugador pel Barça.
Però... per això mateix, però jo defenso Alexis, que és un gran jugador, que quan juga pel mig és un jugador que amb confiança et pot donar molt rendiment, però clar, si el que el fitxa el fotés per fotre
tu pots canviar un sistema de joc per un Messi, per un Neymar, per un Cristiano Ronaldo.
Sí, no, però si jo amb això estic totalment
d'acord. Però per un Alexis no pots canviar un sistema de joc d'un equip.
Però jo crec que l'Alexis se l'ha de valorar dins un sistema, no com a jugador, perquè com a jugador és molt bo, i jugant a la seva posició té molt rendiment, i quan té confiança encara més, però és que ara se li junta, que no té confiança i que no juga al seu lloc. Per tant, a mi, si jo no tinc res amb l'Alexis, a mi no em passa cap res, cap honorari ni cap no cosa per defensar-lo, però jo crec que és la realitat.
Més confiança del que li ha donat el Tito Vilanova, alineant-lo com l'ha alineat durant molts partits, però, en contra de l'opinió de tothom i així...
Però on l'alinea? Enganxat a la banda.
Se'n va cap al mig,
sí, bueno,
però que... com has dit tu, els gols tots els ha fet pel mig i té tendència, perquè és el seu joc, de jugar pel mig.
És que és això, Joan Maria. És que l'Alexis, jo he vist molts partits a Xile, des que estava al Bielsa,
però a Xile.
I ara està al Borgui, i en sèrio, amb Xile juga pel centre, i és una barbaritat la del joc que et mou a Xile,
però
com arriba,
Marc, perdona,
i els gols que marca.
Perdona, però és que, a veure, però no, clar, discutim, que aquí... no discutim les persones. Posem un exemple molt simple. El Joaquín és un gran jugador, però és un gran jugador al Màlaga. Posa el Joaquín al Barça.
Sí, bueno, però el Joaquín fot
el
pivot defensiu
entre la banqueta i la grada.
És a dir,
però és igual, seria entre la banqueta i la grada.
No, sí, per suposar.
Perquè no té lloc.
Però
a veure, hi ha jugadors que són per equips concrets, que funcionen...
Però llavors vens a la meva, que l'Alexis és boix en un sistema, en el seu sistema.
L'Alexis, el millor amb el València, seria fabulós. Però
perquè se'l fitxa, llavors.
Clar, però si juga al València d'autiller dret, clar, ni el València ni el Sant Cugat jugarà bé. Si juga d'utilla dreta, és a dir, ell juga en la seva posició. Llavors, clar, què passa? A l'Alexis a l'extrem es perd amb Xile, juga pel mig, i com jugava l'Udinese, i és un jugadoràs. L'únic que ara, evidentment, aquí se l'han menjat, perquè el Barça és un equip molt gran, l'equip juga amb un sistema que és, evidentment, i ha de ser pel Messi.
No desplaçarem el Messi per posar l'Alexis al mig.
No, però llavors qui el fitxa? És a dir, qui té la visió o té qui s'enlluarna amb aquest tio per dir... No,
clar,
aquest...
Ara hem d'esperar un any, hem d'esperar un any tranquil·lament que hi hagi canvis, hi ha problema amb Alexis Villa, amb els tècnics del Barça, sigui com sigui, es queda, prefereixen l'Alexis que no pas el Villa. El Villa té 33 anys i l'Alexis és molt jove, per tant prefereixen...
Però en comptes de portar amb l'Alexis, porta amb el Mata, porta amb el Silva, jugadors més de banda, que saps que podran jugar, no em portis un jugador de centre, m'entens? És a dir, és això el que jo dic, que jo l'Alexis el defenc com a jugador, però llavors... Si tu saps que no podràs jugar pel mig i no treu rendiment, fitxa amb un Silva, fitxa amb un... No
sé. Però llavors, però el que dius tu, pots fitxar l'Alexis, però l'Alexis com a suplent pel dia que el Messi es trenqui o estigui sancionat.
Per la Copa, que et fotrà dos golets quan el fotis pel centre.
I el fa jugar a la Copa i ja està.
Un exemple de fitxat per una cosa i utilitzat per una altra
és el cas de l'estuari. Em semblava que havia de ser doncs, el gran gol de centre, no va fer molt res, en canvi aquest dia doncs, posat d'extrem dreta va donar un rendiment boníssim. Sí, boníssim.
Sí. Anem a la Champions.
Que plorarem, eh?
Encara queda, encara sí, queda, però hem de començar per la Copa. Marc, no et posis a plorar tan aviat, bueno, perquè has d'esperar per veure el Madrid fins al 13 de febrer. Madrid que juga a casa, recordem-ho l'anada, per haver passat com a segon de grup. El Barça fins al 20 de febrer, Marc, i no està garantit que jugui Alexis aquell dia de titular.
No, aquí decideix el Tito, o sigui, no, ni el Jesús ni jo en aquest cas, perquè llavors segur que li crearíem un problema en el Tito, no?
Els rivals del Barça i del Real Madrid aquesta jornada, un va empatar, el Milan, ho va fer al camp de la Sampdoria, 0-0, sembla que l'equip no acaba de trobar el gol, ni en Bojan, ni en el Sharawi. Té joves jugadors, el Milan, veurem aquesta eliminatòria, com dèiem, arribarà al febrer, com es presenta, a hores d'ara... No està fent mala temporada, si no m'equivoco, el Milan. Posa una cara a mi que la podria fer millor.
Sí, però sembla que vulgui ser una molt d'humils, però hi ha coses clares, el Milan no és rival.
D'acord. Però, Miquel...
S'ha de vendre.
El Manchester arriba millor per enfrontar-se al Real Madrid, i això ens agrada, no ens enganyem. Això ens agrada aquí, ens agrada també que vagi guanyant a la Premier, ho va fer aquesta setmana 2-1 contra el Liverpool. El Liverpool, que no...
No rasca ni una, és el que li toca.
Sí, però 2-1 no és justet, Mique, 2-1.
No, a veure, vam patir. O sigui, la pilota com normal no la tenim, és típic, i en el minut 17 el Van Persie va enganxar una, com està increïble aquest home, i vam tindre més d'una per poder adelantar-nos més al marcador, però la que t'adorms, va perdre la pilota al càrrec, xuta amb el rebuig del De Gea i el Rafael que es queda mirant, van empatar, van ficar el 2-1, perdó, i els últims 20 minuts vam estar patint. O sigui, crec que el Liverpool va tindre el 70% de la possessió, que es diu molt, i un Liverpool que no té res, a part de Suárez. I això és el que em fa por, el que parlàvem veient al partit amb els amics, d'això el Madrid no ho fa. O sigui, el Madrid té Cristiano, té Benzema, que amb els nostres centrals, que són bastant lents, i que algun ens enganxarien. O sigui, fer quedar-te els últims 10 minuts tancat a darrere, com vam fer, amb el Madrid és jugar-se-la. Però confiem que jugui a Dan i tot vagi millor.
El Barça davant del Milan, no sé si voleu comentar-lo, ja tindrem temps.
Home, jo crec que el Milan actual és una eliminatòria bastant desequilibrada. Vull dir, jo crec que el Barça, a veure, salvo una catàstrofe, una catombe o que passi qualsevol cosa, és una eliminatòria que la té relativament fàcil. Fàcil perquè el Milan actual, encara que estigui una temporada així de joves, també has dit tu que té jugadors joves, sí, estan apareixent jugadors joves, diria, més que té, perquè ve d'un equip que era bueno, del Juràssic quasi, que sembla que comença a renovar-se, que comença a canviar, però està en un moment així com de transició, que jo crec que el Barça és molt superior, jo crec que, a veure, en teoria, sobre el paper i salvo catàstrofe, és una animatòria que el Barça la té fàcil.
Compte que sempre que parla de catàstrofe passa alguna cosa, eh?
Sí.
Un volcà o...
Sí, per mi està, com diu, allò està una miqueta desequilibrada. Sí,
vista, i més, sí, i després pot passar el que sigui.
Està en el Bojan de titular, que penso que no és jugador pel Milan ni pel Barça en aquests moments. Encara s'ha de fer aquest jugador. A més, diguéssim, tenen molts jugadors joves que estan... Sembla que aquest any més hi haurà una renovació total, també. Ja volia marxar el Pato, ara, em sembla, a l'Argentina.
Ja ha marxat.
Es veu que hi ha una renovació total aquí. Sí, està desequilibrada la eliminatòria.
Un altre equip que participa a la Champions és el Màlaga, precisament, que recordem-ho, va passar com a primer de grup. i que l'alcalde d'aquesta ciutat, el Francisco de la Torre, ha enviat una carta a Michel Platini, al president de la UEFA, dient-li que es pensi aquesta sanció, a veure si es pot revocar. Recordem-ho, el Màlaga, per problemes econòmics, en cas de classificar-se l'any vinent, no podria jugar a la Champions.
A veure, estem en la situació de sempre. Això li ha passat al Màlaga. Si aquesta situació sigués al Madrid, sigués al Manchester United, sigués al Liverpool, sigués al Milan, li parien el mateix?
No.
Aquesta és la pregunta.
Va passar amb el Mallorca i el Villarreal.
Sí. Va passar amb el Mallorca fa dues temporades.
Però tu
dius,
amb el Mallorca i el Villarreal.
Sí, sí, per això et dic, no, corroboro la teva...
És clar que s'ha de fer veure que...
Passem el mateix amb un d'aquests?
Que hi ha unes normes, però...
Siguem realistes.
La Terra va passar el mateix amb el Southampton, crec, que també va guanyar la Copa, va...
Exacte.
Que va dir, també el van tirar cap enrere. I això que clubs, com el Manchester Arsenal, van dir que ells ficaven diners o que donaven més tant per cent del tema de drets televisius perquè ells poguessin participar i segurament si haguessin jugat competició europea, doncs per tots els drets haguessin salvaguardat la situació. Però com haver-hi clubs com el Chelsea o el City que es van tirar enrere, doncs no van poder aquesta possibilitat. Però és el que penso, dieu.
Aquest ja és tema de la tertúlia que han citat l'Àngel Casas, que és la tertúlia que han citat l'Àngel Casas,
sí,
ja és tema que va lligat amb això.
Hi ha bastanta culpa de, no solament de la UEFA, sinó de la Federació Espanyola i de la Lliga de Futbol Professional. Sí, Federació Espanyola i Lliga de Futbol Professional, que també hauria d'implantar aquestes normes una miqueta aquí, a Espanya, vull dir, no fotem, això és un problema d'ells també.
Veurem, com dèiem, tenim cita nosaltres aquí dilluns vinent, Àngel, amb aquesta secció, vindràs, oi?
Sí, sí, sí.
I posem nom, doncs, o què, a la secció aquell dia?
El dilluns que ve...
A veure, que repassem.
No, en principi ho tinc...
En principi reserva tu, home, sí, home, i tant. Que avui ens ho hem passat molt bé.
Com a soci fundador no pot fallar l'Àngel, home.
Sí.
I hem de dir que no ve perquè l'Espanyol hagi guanyat aquesta setmana, sinó que el contacte el fem la darrera setmana amb la penya Pericus,
sí.
I per això avui és aquí l'Àngel. Tanquem-ho com sempre parlant de futbol femení. Marc Lorenzo, tu n'ets l'expert, poses cara,
avui no vull parlar,
que avui no tens ganes, eh?
No, tinc que anar, com l'Àngel, tinc no sé què, també.
Sí, sí, sí.
Has recordat ara que...
El foc.
Mira, jo et recordo, si vols, sí, sí. El punt que ha sumat el Barça femení aquesta jornada, al camp del Rayo Vallecano, la llunya, ara sí ja molt, d'opcions al títol.
Sí, anava guanyant 1-2, va començar perdent 1-0, va acabar remuntant amb gol de Sonia Bermúdez i Marta Corredera. Sonia Bermúdez, que ja porta 18 gols a la Lliga, és màxima golejadora, i després el Rayo, a falta de 5 minuts, va empatar un partit que el Barça el va poder guanyar perquè va tenir més de 9-10 ocasions a la segona part per sentenciar i no ho va ser així. L'equip està molt tocat, pel que m'han dit, i bé, ara està a 8 punts al Bilbao, que està molt fort, i aquesta Lliga sí que ja es pot dir que pràcticament se li escapa ja.
Una mica, Marc, la tònica, però, d'aquest Barça ja és la que ve portant des de principis de temporada.
Sí, molt irregular. Molt
va començar irregular, sí que és veritat que va fer una millora, però ara torna a demostrar que els partits no es tanquen,
sí,
i que passen coses com la d'aquest cap de setmana.
I més amb els partits amb rivals directes. Rayo, Espanyol, l'Espanyol va costar moltíssim amb aquell 1-0 la jornada passada. És a dir, no està la cosa bé aquest any, és a dir, es quedarà entre els dos, tres primers segurament, però la Lliga, recordem que és important perquè és el que et dona accés a la Champions directa, a la primera plaça, en la Lliga femenina. Per tant,
ara mateix l'Atlètic de Bilbao és líder d'aquesta Lliga amb 44 punts, 41 en té l'Atlètic de Madrid, tercer és el Barça amb 37, l'Espanyol el trobem sisè amb 27 punts, no sé si abans has tingut temps de comentar-ho amb l'Àngel Casas, que s'interessava pel tema. Aquesta setmana victòria també justeta amb un gol de Brenda, però victòria.
Sí, sí, sí.
Era una mica potser la mateixa situació que el primer equip masculí.
Sí, l'únic que l'Espanyol també s'ha de dir, l'Espanyol femení, al meu pare fa molt mala pinta, va molt malament.
Jugava amb el CUE, amb el Lagunac.
Sí, Lagunac.
I a casa.
El Lagunac, que porta 0 punts i només un gol a favor en tota la Lliga, que li va marcar per ser al camp del Barça.
72 gols en contra.
Sí.
I una favor. Segueix, Marc.
Sí, sí, no, i un gol que va marcar el camp del Barça perdent 6-1, això sí, però clar, i justament va marcar l'Espanyol molt d'hora, Brenda, semblava que seria una golejada, però al final, un partit ensupit contra l'últim, el pitjor equip de la competició.
El Lagunac
de Pamplona, sí, sí. I bé, l'Espanyol està 6è, està en zona de Copa de la Reina, perquè aquest any van els 8 primers, però l'Espanyol ha de posar-se les piles perquè li falta molt, molt, molt joc i si no ho fa es podria inclús quedar fora, perquè des de baix estan apretant molts equips.
Marc Lorenzo, moltes gràcies.
A vosaltres.
Miquel Molina, gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria Fele, Jesús Galindo, moltes gràcies.
A vosaltres.
I Àngel Casas, benvingut a les tertúlies dels dilluns de Cugat.cat. Gràcies. Bon dia a tots. Pausa per la publicitat i tornem amb el concurs del Fabi.